Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre a Catalunya Ràdio fa 20 anys i que ara doncs emetem per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, conversa amb Francisco Costa, que és un dels responsables d'Adam Data Center, que és això, doncs un centre de dades on doncs hi ha centenars o milers d'ordinadors i servidors doncs treballant perquè la xarxa funcioni. Amb en Francisco, doncs en Vicent parlarà o conversarà al voltant doncs de tot això, dels data centers al país i al món. En l'apartat d'en Joan Jofre, l'apartat de bricolatge informàtic i consells informàtics, avui ens parlarà de les infografies, una cosa molt gràfica per explicar doncs això, qualsevol aspecte del nostre entorn. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 20 de març.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta, en les últimes setmanes, hem parlat molt d'aplicacions, de mobilitat, de tota aquesta vessant més de software que té internet, però sempre, de tant en tant, hem de fer un repàs a algunes de les coses més bàsiques que són molt interessants, però que a vegades queden una mica com ocultes. I ja fa temps que volíem parlar-vos dels data centers, aquesta cosa que a vegades provoca en alguna gent il·lusions estranyes i sorprenents, que és un servei al final, que és aquests grans espais on tu pots tenir el teu servidor, on pots tenir la infraestructura necessària per a després poder fer tot això del que hem estat parlant també molt en aquestes setmanes. Hem estat buscant per Barcelona, data centers n'hi ha en tot el món, evidentment, n'hi ha coses gegantesques, grans empreses tipus Amazon o Google doncs tenen data centers, però volíem buscar precisament algú de Barcelona, algú de prop, que poguera parlar-nos i que tinguera un data center, en aquest cas entre tres, però vaja, amb un ja ens val. I hem anat a parar, ho hem trobat, en Francisco Costa d'Adam Data Center, benvingut.
Gràcies.
Tres ja en són molts, però...
Sí, són, la realitat és que tres. Vam començar fa uns 15 anys aproximadament al primer data center, que està ubicat a Travessera de Gràcia, on hi ha un espai físic d'uns 600 metres quadrats, aproximadament. Després vam obrir a Madrid un data center dins d'una fàbrica reconvertida de paper cartró amb un símil molt similar, de fet, a Google. Ens vam fixar en Google com transformava aquest data center per anar a l'eficiència energètica i vam veure que construïa una Finlàndia, que el construïa en modalitat contenidor, que a més aprofitava la part del free cooling, aprofitant l'aigua del Mar del Nord per fer refrigeració, i nosaltres en aquest cas a Madrid, que està ubicat al sud de Madrid, a Navalcarnero, vam utilitzar, en el cas del free cooling, la part de l'aire.
La refrigeració, sí. Diguem, eh?
Exacte. De fet, free cooling, sí. Podríem dir així, dit així ràpid, és un terme anglosaxó. No?
Refrigeració gratis.
Exacte, diria. Refrigeració gratuïta. No? Bueno, això no és cert del tot. No?
Ja m'ho imagino. I després teniu un tercer a Sant
Cugat. I l'últim, que és el que ja fa un any i mig, més o menys, que ja estem, que és el nou data center del Parc Tecnològic de
Cerdanyola.
Que està ubicat en una nau de 4.000 metres quadrats, en la qual tenim uns 2.800 metres d'espai per sala tècnica, dedicada per sala tècnica.
Els espectadors i els oients a vegades s'han fet una idea de la infraestructura necessària perquè funcioni internet, molt de pel·lícula, sí. Molt plena de misteris i de sí. Coses estranyes, sí. I no és tant això, és molt més senzill, és molt complicat, ara ho explicarem, però al final és molt més senzill. Com definiries tu què és un data center?
Un data center és un espai preparat tècnicament per poder ubicar infraestructura tecnològica. En aquest cas, normalment acostuma a ser infraestructura bé pròpia del data center que dona serveis o, la majoria de vegades, serveis que es donen a tercers de clients que aporten la seva infraestructura dintre d'un entorn segur. Si entréssim una mica més en detall, un data center que té, home, un data center el que garanteix per un cantó són la seguretat perimetral, podríem dir una seguretat...
Que ningú pot entrar allà dins i tocar el teu ordenador, diguem-ho així.
Que està vigilat, que n'hi ha una vigilància de 24 hores, 365 dies a l'any, que està totalment aïllat, que està controlat per càmeres, que a més n'hi ha uns sistemes d'alertes i alarmes externes que qualsevol persona que pugui passar per un caminant o passejant el gos o qualsevol, la càmera té un sistema d'alerta, de detecció directa, en el qual la càmera enfoca directament a la persona. Sistemes d'alarma, en aquest cas també nosaltres tenim connexió amb els Mossos d'Esquadra, que coincideix que tenim una comissaria molt a prop, en la qual també estem interconnectats, i això seria en quant a la part de seguretat física, no? Després tenim la part tècnica, que és el que hem de tindre, és mantindre tota la corrent elèctrica, tindre la suficient potència per donar potència a tot el data center, tindre darrere de les dues línies d'entrada, com a mínim, grups electrògens que et garanteixin la continuïtat de l'electricitat. Amb aquest bypass tenim uns sistemes que són SAIs, que poden aguantar un determinat temps fins que no entra en producció, en aquest cas, el que serien
els
grups electrògens. Després podem garantir tota la part tècnica en quant al manteniment de les infraestructures de comunicació, que és una cosa molt important.
És la bàsica, al final.
Sí, bueno, al final tot és bàsic.
Tot és bàsic, però diguem... Tot és un... Sí, però si la gent va posar-se allà és per això,
sí.
Bàsicament.
I l'última part que també formaria part de tot és la part del clima.
És a dir, es tractaria per entendre-ho. Jo puc tindre una web o un servei o una app o el que siga instal·lat a casa, però evidentment estic subjecte primer a un escalat de que si m'entra molta gent allò petarà segur i després a tot tipus de problemes, si se'n va la llum es desconnecta, si entra algú a casa el pot trencar, etcètera, etcètera. Els data centers el que feu és...
Nosaltres el que garantim és que aquesta infraestructura estigui ben parametritzada en quant als usos i recursos d'un exemple, com posaves ara, d'una web. Jo puc donar-te un servei d'un tros d'infraestructura en el qual va ubicada aquesta web. Val? Aquesta web està dintre d'un entorn, d'una plataforma, en la qual jo et garanteixo que tingui l'alta disponibilitat, que es facin les còpies de seguretat, que tingui una bona comunicació amb l'exterior i que les comunicacions directament amb els usuaris que l'utilitzin, doncs, bueno, hi hagi una bona comoditat i que realment doncs, estigui dintre dels paràmetres establerts.
No? No ho hem dit, però si algú vol saber-ne més, www.adam.es trobarà més informació sobre els serveis que ofereixen. Una pregunta que es fa molta gent. Això és per grans empreses?
No.
O és per...
Per petites i grans.
Qualsevol cosa.
Avui en dia la tendència del mercat, tant per un desenvolupador d'apps com pugui ser una multinacional, tots, a fi i a la cap, acostumen a estar darrere d'un data center. Nosaltres, una de les característiques principals del nostre data center d'Adam és que som un data center neutre.
Què vol dir
neutral.
Això?
Neutral vol dir que nosaltres no depenem de cap operadora.
Telefònica, estem parlant.
Exemples.
O del que siga.
Val. Vol dir, sí, qualsevol operadora gran, nosaltres el que fem és que les operadores precisament vinguin al nostre data center per poder nosaltres donar servei a la gent que realment doncs, vol operar amb una operadora específica. No?
Uh-huh.
Això també permet una certa economia d'escala, no? El fet de que puguis tindre un portfoli ampli de diferents operadores permet que el client pugui escollir, en molts casos, quina és l'operadora que li convé o buscar una tercera si no la tinguéssim, que no hi ha cap problema. Es fa les obres pertinents, obres civils, i s'arriba en fibra òptica cap al nostre data center. No? Però també està la part de tindre alta disponibilitat, perquè moltes comunicacions amb certs entorns que acostumen a ser crítics, acostumen a estar amb alta disponibilitat, que vol dir que hi ha com a mínim doble camí. aquest doble camí s'acostuma a fer també amb dos operadores diferents.
Ah, però si falla una per algun motiu.
Hipotèticament, si falléssim un node d'una operadora, doncs, bueno, tenim central a la de cap.
Fa dues setmanes a Barcelona una operadora va tenir un problema greu i va mig desaparèixer durant un matí.
Exacte, això exacte. Imaginem-se que aquest exemple el tinguéssim a casa, estem amb una operadora, se'n va aquesta, però tinguéssim una altra segona, doncs, bueno, no haguéssim
matat. Fas passar l'altra i ja està.
Es fa un bypass i automàticament quedes en producció sense donar-te. No?
Què és el més complicat a l'hora de plantejar un data center, a l'hora de dir, farem un data center, què és la cosa més difícil?
Un data center és una obra major, en la qual pues, intervenen molts factors, sobretot el tema de la potència elèctrica, és un dels factors claus, sí, perquè necessites molta potència.
Quants ordinadors pot haver, per exemple, a Cerdanyola?
Es mereix, més que per ordinadors, es mereix per capacitat de sales.
Què vol dir?
Per l'espai físic que disposem lliure per poder ubicar els servidors. Tenint en compte que també la tecnologia està avançant molt i cada vegada els ordinadors consumeixen menys i cada vegada són menys petits i menys potents. Podem fer la prova a casa, si tinguéssim un ordinador de fa 10 anys, a el que podem comprar actualment. No? I això més o menys passa el mateix a nivell de servidors, no? Que és normalment els recursos que s'utilitzen les empreses. No? A la qual cosa, més que entrar en un número, el que sí que tenim és capacitat de poder abordar grans projectes perquè tenim l'energia suficient per els grans consums de imaginem-se, doncs, no sé, un banc, no? Per molt petit que fossi, doncs, un banc necessitaria una sèrie d'infraestructura que normalment van ubicats dintre d'uns racks. No? Aquests racks són els armaris on s'ubiquen els servidors, doncs, van amb unes potències determinades, que poden ser 16 amperes, que poden ser 32 amperes, depèn del consum, monofàsic, trifàsic, bueno, això ja
però,
depèn.
Però diguem que si a casa estaríem parlant d'unitats, dos, tres ordinadors, en un data center estem parlant de milers d'ordinadors, sí, tranquil·lament,
dir,
no?
Exacte, dit així, molt ojo de buen cuero, sí.
Encara queda en alguna gent aquesta idea de ui, jo això ho vull tindre a casa, no me fie de... O això ja s'ha acabat?
Ja bueno, hi ha tot. El que passa que estem vivint uns moments actualment en totes les aplicacions que hi ha de mobilitat, que com la tendència clara és a tindre un dispositiu mòbil i a partir d'aquest dispositiu poder-nos connectar al banc, a casa, a l'aplicació, a la feina, on sigui, cada vegada aquesta tendència va tenint... O sigui, va guanyant pes el fet de que la gent cada vegada s'acostumi més a tindre un servei al núvol, en aquest cas, a internet, amb un data center, evidentment, sempre acostuma a haver-hi físicament un data center, però que aquesta tendència cada vegada s'està perdent la por, vamos, en poc cas.
Has explicat una cosa interessant, la gent parla molt del núvol, no? Estem al núvol, anem al núvol, som al núvol, però no pensa que el núvol toca terra, en un lloc o en un altre, però sempre toca, no flota, no n'hi ha res que flote. Els de Google em sembla que volien fer uns dirigibles o no sé què, però van descartar-ho, no? Al final tot toca terra en algun lloc, no? Aquesta infraestructura que hi ha a terra és pràcticament invisible, és a dir, és un negoci molt curiós, no? Perquè sou invisibles a l'usuari final, pràcticament.
Sí.
I diguem que...
Pot dir que moltes de les consultes que es fan, o pràcticament totes, acostumen a anar al final amb un data center darrere. Una altra cosa és les magnituds d'un Google o d'un perfil d'empresa d'aquestes característiques que tenen data centers georreplicats a nivell mundial, en el qual tu pots consultar, estan a Espanya o estan als Estats Units o estan a la Xina, mitjançant la teva IP et detecten on ets i a partir d'aquí n'hi ha uns sistemes de caché a nivell d'interconnexions entre els data centers que fan que la teva informació l'acabis tenint igual de ràpid en un cantó que l'altre. No? Però sí que és cert que podem ser, en certa manera, invisibles, però realment darrere hi ha una infraestructura molt gran, de molta tecnologia, que fa que tot això sigui tan fàcil com una consulta d'avui en dia tipus mòbil i que la tinguis en uns segons. No?
Ara hem comentat això de Google i companyia, a vegades apareixen reportatges, no?, de grans data centers al mig de les praderes americanes o en el Pol Nord o en Groenlàndia que aprofiten el gel per refrigerar, i són coses monstruoses, realment només les fotos ja et quedes impressionadíssim de què n'hi ha allà dins. què fa, és a dir, quina alternativa ofereix un data center com sou vosaltres, en el, bueno, en aquest cas, que... Adam, és a dir, com competiu amb, bueno, una cosa tan bèstia?
Tenim una qualitat, no? Que és que nosaltres, aquest data center últim que hem construït a Cerdanyola és un data center molt pensat en l'eficiència energètica. Val? Encara que pugui semblar hipersemblant, estan aquí a Cerdanyola, que no podem comparar-se amb una temperatura, doncs, com pugui ser, no?, la del Canadà o d'Alaska o qualsevol país nòrdic, sí que és cert que durant... Nosaltres el que intentem és pràcticament fer free cooling, el que dèiem abans, pràcticament tot l'any. Perquè també és cert que les temperatures ara dels passadissos freds i calents de l'estructura del data center acostumen a estar sobre els 24 graus. Això vol dir que sempre que estàs per sota de 24 graus pots fer eficiència energètica tirant mà de l'aire exterior.
Però el que feu és circular l'aire per dins.
Sí, l'aire el que es fa és filtre. Evidentment hi ha uns controls d'humitat i de temperatura, però el que sí que fa que hi ha una part de percentatge important durant l'any que és gratis, podríem dir així, que entra l'aire directament perquè la temperatura ens ho permet, i quan la temperatura és una mica més alta a l'exterior, depèn de l'època de l'any, depèn d'aquesta temperatura, sempre intentem agafar a l'aire d'exterior, encara que sigui... Perquè ens podem trobar que a l'estiu, per exemple, tinguem un passadís a 40 graus, que ve produït per les fonts d'alimentació dels servidors, on calenten el passadís. Bueno, però si l'aire exterior, encara que estiguem a l'estiu, és de 30, bueno, aquesta diferència ja ens va bé per poder, com a mínim, baixar la potència de la part del clima. No? I això és molt important, perdona que faci un incís, perquè el consum, un dels paràmetres dels data centers és el consum elèctric.
Això és el que t'anava a preguntar.
I què passa? Clar, si un data center no està preparat amb eficiència energètica, això vol dir que els costos energètics aniran pujant. Prova tenim tots a nivell particular que el rebut de la llum, vamos, per molt que diguin que el rebaixen, cada vegada estem pagant més. Bueno, doncs això en contrapartida, amb un data center seria la mateixa regla de tres, no?
Perquè clar, això després ho repercuteix al client, diguem, com més eficiència energètica...
Contra més eficiència menys energètica, menys repercussió de costos econòmics tindrà el nostre client. En el qual, quan es plantegen projectes normalment a mig o llarg termini, que acostumen a ser projectes de 2, 3, 5 anys, home, el client ha de tindre la visibilitat de que aquests costos energètics es podran mantindre durant un temps important. Precisament els costos de clima, perquè us feu una idea, a nivell representatiu de tot el que és el paquet de despesa, el clima representa un 45%.
El 45% del que paga...
De la despesa, del que paguem...
Del que pagueu és clima.
És clima. En el qual, per això tan important és l'eficiència energètica.
Sí, clar, els ordinadors...
Per estalviar precisament aquesta part tan important. No?
Això és perquè els ordinadors escalfen. El dia que troben una manera que els ordinadors no escalfen,
sí, clar,
serà dia, sensacional.
Exacte. Sí, el dia que necessitem que els cotxes no calguin refrigerar i que els ordinadors no calguin, pues, estarem amb un altre tipus de perfil de tecnologia. No? Però en aquest moment el funcionament és a través d'anar insuflant aire més fred per poder mantindre un resultat òptim dels servidors a la temperatura de treball. Mm. Aquest és el...
N'hi ha una feina que suposa que és poc visible, excepte si passa alguna cosa que normalment no passa, que és les còpies, no? La idea aquesta de dir...
Sí, les còpies...
O sigui, jo col·loco allà una cosa i algú que s'encarregui de copiar, perquè això està viu...
Bueno, aquí ja s'ha de parametritzar ben bé què es vol. Nosaltres tenem el que és la infraestructura preparada per ubicar certes infraestructures dels propis clients. A partir d'aquí hi ha un sistema o es pot fer una còpia de backup com a servei. És a dir, si el client ens demana que li fem les còpies de seguretat, doncs serà un afegit més dintre del servei que nosaltres li podem donar. Però normalment les grans companyies que estan a nosaltres ja acostumen a portar-se o a tindre dins de la seva infraestructura la seva part de còpies de seguretat.
Perquè sí, com es reparteixen les responsabilitats? És a dir, una empresa... normalment té un servei informàtic. Vosaltres sou com una espècie de pàrquing on el servei informàtic aparca, o podeu ser més que això? És a dir,
nosaltres
Suposa que depèn, no? Una gran empresa ha de tindre un servei informàtic molt potent i el que necessita és algú que li assegure connectivitat,
tal.
Com escaleu això?
Nosaltres tenim tot tipus de client. Podem tindre clients molt petits, fins a clients grans i multinacionals molt grans. Val? Cada client és molt específic i té uns serveis específics. Podríem dir que tenim clients grans que el que volen de nosaltres és una sala tècnica preparada i acondicionada per mantenir la seva infraestructura informàtica. A partir d'aquí, ells posen els recursos humans i els tècnics i el personal per poder mantenir aquella infraestructura. Nosaltres el que ens encarreguem és de la part perimetral i física de mantenir en ordre allò que ens han demanat durant un servei o un període de temps determinat de contracte. Hi ha empreses que ens demanen que nosaltres li fem una part de servei o que li juguem, per entendre'ns, una part d'infraestructura nostra de servidors per donar-li serveis. El típic servei cloud, no?, que es diu, escolta, jo necessitaria 4 servidors però en modalitat cloud. Nosaltres tenim una plataforma molt avançada al qual podem donar aquest tipus de perfil de servei a aquest client. A partir d'aquí ja dependrà molt els acords que arribem, si volen només un servei de cloud, si volen un servei de housing / colocation, que seria, dit també en paraules angleses, el que és el housing és la ubicació física dels vostres servidors. Imagineu-vos que aquí tinguéssiu un servidor físic i diguéssiu, escolta, això no es pot mantenir aquí perquè no tenim els nivells de seguretat. Doncs molt bé, vindríeu a Adam, allà faríem un projecte a mida per vosaltres, en el qual mesuraríem els espais físics dels servidors que teniu aquí per poder donar-vos uns espais d'uns armaris amb unes característiques determinades de corrent, d'ample de banda, d'unes IPs, del que vosaltres necessiteu, i a partir d'aquí ja us podreu connectar remotament des de la vostra oficina cap al nostre data center, via internet o, en alguns casos, que es requereix per més temes de seguretat, es fa una connexió física punt a punt, el que és típic, és dir, una fibra òptica de punt a punt. Doncs això seria l'exemple.
M'imagino que les petites i mitjanes empreses, m'imagino i dir perquè no ho sé, encara poden tindre una mica la reticència de dir això és car? És car estar en un
data center? No és car, perquè és un servei a mida i és un servei per ús. Al final el que estem pagant és un pagament per ús, perquè...
Què vols dir? Que pagues en funció del que gastes?
Exacte. Al final, quan un demana un servei d'infraestructura de servidors, el que fa és fer una petició determinada d'un conjunt d'infraestructures, de necessitats, i això té un cost. Aquest cost normalment és un cost mensual i que és un cost recurrent que el vas pagant cada mes, a mesura que necessites, o pots ampliar o pots disminuir. Si decideixes estar en bon dia perquè no et fa falta liquidar el servei, liquides el servei i ja està. I és tan fàcil com això. Avui dia la modalitat de pago por uso s'ha tornat una commodity per tothom.
Aquesta cosa que dius d'ampliar o disminuir és una de les coses que m'ha fascinat a vegades. No sé si ho entes bé, si no ho entes bé, em corregeixes. Quan tu estàs en un data center, pot passar que de sobte per una promoció, per qualsevol cosa, tu tingués un pic. No? De sobte tu estàs en 100 i saltes a 10.000 perquè ha passat qualsevol cosa. És cert que en els data centers això es pot modular? És a dir,
sí,
a veure, o sigui, tu a casa no pots modular això? Tu, si tens...
Normalment no, perquè tens una infraestructura i ja estàs limitat. Nosaltres disposem d'una infraestructura important del qual tu t'agafes un tros petit. A partir d'aquest tros és tan fàcil, tècnicament parlant, com per poder donar-te més recursos o menys recursos. Exemple típic és les empreses típiques de campanyes de màrqueting que per lo que sigui han tingut un boom determinat, perquè ha arribat el Nadal i estan fent unes campanyes i tenen de 100 peticions passen a 10.000. És tan fàcil com que en demanis d'un període, per dir alguna cosa, des del 10 de desembre fins al 28 de desembre, necessitarem molt més recursos perquè justament amb aquesta data estaré fent una campanya. Es agafa, es mesura, es tarifica i se li dona més recursos en aquell moment i ja està. Acaba el dia 28, es treuen els recursos i tot torna al pas anterior com estava.
I administrar tot això?
Tens que tindre un pool de tècnics Clar, perquè, contínuament...
O sigui, és molta incidència, no?, permanent, perquè, a més, per lo que tu explicaves abans, jo què sé, si se'n va la llum...
Sí, hi ha uns serveis de vigilància...
Han d'haver una quantitat d'alertes...
Sí, hi ha personal tècnic, qualificat, treballar 24 hores per 7
clar,
durant tot l'any...
No n'hi ha caps de setmana...
No hi ha caps de setmana, no hi ha vacances, no hi ha torns... És continu. És el nostre perfil de feina requereix estar allà darrere amb un batalló de tècnics contínuament, amb el qual, doncs, bueno, puguem estar tots tranquils, no?, de que qualsevol incidència, per poca que sigui, doncs es pugui solucionar al moment. No?
Què és el que us fa més por, així, aparentment, de dir-ho? El malson, què seria? Recordo una vegada que va haver, quan hi havia huracans als Estats Units, els data centers queien, ara es veu que ja no queuen, així no fem huracans tampoc, per tant, no n'hi ha perill.
No, huracans aquí seria una mica difícil, a Cerdanyola, no?, on estem ara actualment. Home, anem a dir, el que són causes naturals és difícil. És un, en aquest cas, la nau està molt ben preparada, està molt ben dissenyada, té una categoria de tier 3 del nostre data center. Bueno, ja tindria que ser mals majors, no sé, coses com tipus bombes o coses ja una mica...
Que s'acabarà el món.
Sí, anem a dir, una mica ja tipus més apocalíptic, no?, per entendre'ns. Però, vamos, en principi no... No tenim ressenyes de que això...
Estigui a punt de passar.
Sí, no sé, per un moment no.
Escolta, i com se us va ocórrer posar-vos en aquest mercat?
Bueno, perquè som una empresa tecnològica que portem més de 25 anys al mercat i que, bueno, la pròpia evolució tecnològica ha fet que havent començat pels períodes d'haver començat muntant ordinadors amb els seus temps, doncs anava evolucionant cap a ser els primers ISPs a Espanya.
La primera gent que donava connexió a
internet. Sí, nosaltres érem ISPs, això va ser un punt important. Després va haver-hi un boom de creixement molt bèstia. Pràcticament van caure 80-90% dels ISPs, ara quedem els que pràcticament vam començar, i quatre més. I això va portar que, tenint l'espai físic que teníem allà a Travessera, i si en ISPs poguéssim començar aquesta andadura de començar a muntar el primer data center, que ja farà uns 15 anys ben bé que està en funcionament i que en aquest moment està pràcticament a tope. No? Per això ens vam veure obligats a saltar i fer aquest nou projecte de data center amb màxima seguretat, que és el que tenim actualment a Cerdanyola. Mm.
Sempre a l'internauta procurem acabar fent una pregunta estranya, ja ho sabem, però que és com us vegeu d'ací a 5 anys. Ara estem en un moment en què amb tot això dels smarts, els no sé què... màquines que parlen amb màquines, és a dir, normalment la major part de la gent que passa per este programa sol dir no ho sé perquè tot està canviant tan ràpid que no sé què dir, no? En el món dels data centers això també és així? O precisament el fet de que sou la infraestructura robusta que aguanta la xarxa?
Nosaltres som una mica el que diem al final del camí.
El final del camí.
Sí, al final del camí sempre estem darrere nosaltres, no? Darrere d'unes aplicacions, darrere d'una web, darrere d'unes comunicacions, darrere d'uns nodes, sempre acostuma a estar un data center darrere, amb la qual la pregunta fossi d'aquí 5 anys, home, jo d'aquí 5 anys auguro que el nostre data center serà un data center molt competitiu, que estarà a l'alçada de les circumstàncies i que el més probable és que estigui bueno, amb una consistència de clients importants, donat que cada vegada és un negoci que cada vegada va més i que cada vegada les empreses tenen molt més necessitat d'anar cap al pagament per ús i d'anar a modalitats de tindre la seguretat de que aquella infraestructura que tinc deixada en una ubicació específica, que en aquest cas un data center, sigui el més segura possible per jo poder dedicar-me al meu negoci i que la infraestructura la cuidi pues, el personal especialitzat que som nosaltres.
Que a vegades, d'alguna manera, sou allò, oblidar-nos de la feina que no és l'essencial per a les empreses.
Correcte.
Seria això? Dir, escolta, tu mantim-me això i jo me concentro a fer la feina.
Exacte,
la meva
ens concentrarem en mantindre la seguretat de la teva infraestructura, la continuïtat del negoci.
I en aquest sentit, tornant als 5 anys, ningú preveu un gran canvi en l'infraestructura d'internet. Això està...
No, el més segur és que apareguin players importants a nivell mundial, les grans multinacionals que tenen uns poders adquisitius molt bèstia i que no paren de construir data centers. La prova la veiem que data centers cada vegada s'estan construint més.
Sí, però ho deia des del punt de vista tècnic, és a dir, no, això continuarà igual, mateixos sí. protocols, mateixes formes de connexió, bueno, anirà evolucionant a sí. poc a poc, però no n'hi ha una cosa dramàtica que digues, ui, d'ací a 3 anys passarà això, que serà un gran canvi. No, el món, no, cada vegada, el món de la infraestructura
no,
és molt...
No, el que passa és que cada vegada anem més a les dades, al Big Data. Llavors, bueno, això sí que és veritat que cada vegada la concentració de dades per part de les multinacionals fa que tinguin més control de nosaltres individualment i a nivell col·lectiu, perquè tenen una informació que no té ningú en aquest moment. No? I una mica la previsió és que la tecnologia es mogui més cap a aquest sector, no? Però sempre darrere d'un data center, evidentment. Necessites la infraestructura, necessites la mateixa o més, i necessites també un bon servei de data center que et doni aquesta continuïtat de negoci sempre a 24%, no? Que és el més important.
Molt bé. Francisco Costa, d'Adam Data Center, www.adam.es, és que vulguin saber més coses d'aquesta empresa. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí a l'internet i sobretot per la feina que feu des de fa tants anys a favor i donant suport a la infraestructura d'internet.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Es para mí un motivo de honda satisfacción anunciaros que este año hablo muchísimo con la reina, sí, por teléfono. Con Parlem me sale muy barato. Total, por los 5 segundos que dura la conversación.
Parlem, l'operadora de telefonia de Catalunya. Truca'ns al 668-668-668 o entra a parlem.com.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan, com anem?
Molt bon dia, Martí. Molt bé.
Tot bé?
Molt bé. I avui farem realitat allò que sempre s'ha dit, de que una imatge val més que mil paraules.
Parlarem de fotografia? Parlarem de...
Parlarem d'infografia.
Ah. Grans infografies.
Grans, moltes, grandíssimes infografies. Infografia és la manera de dir moltes coses amb molt poques paraules
i
amb grans imatges.
I intentant fer-ho planer i senzillet.
Ja veureu, per això, que és molt complicat, això de la infografia.
És però... complicat fer les coses planeres, no?
Sí, sí, és complicat fer-ho senzill. I la base de la infografia és que sigui senzilla. Això ja veureu que és una de les principals virtuts. Quan més senzill... Ara m'avanço, però una infografia... És que no puc deixar de dir. Una infografia senzilla... i d'això fa molts segles, recordeu aquella que es penjava als arbres a l'oeste, que deien, es busca? Allò era una infografia, una de les primeres infografies i més senzilles.
Sí, tu creus? Això no era un cartell i punt?
No, deia, es busca, posaven la foto i et deien la recompensa. És a dir, amb molt poques paraules et donaven tota la informació. Ah, viu o mort. Això també ho deia.
Que no calia després, ja, la gent ja ho sabia.
Ningú va pensar que allà havien d'escriure com es deia aquell home, ni quants crims havia comès, ni si assaltava bancs o matava persones. No. Es busca, la foto, viu o mort, i els diners que et donaven se'l trobaves.
Joan, parèntesi. Jo no sé com t'ho fas, però cada setmana desvies els temes fins a unes branques que, no... que sempre porten a la justícia i a vegades a la presó. Però bé, tanco parèntesi.
És que això de la justícia cada dia ho tenim més divertit.
Bé, parlàvem d'infografies.
Tanquem parèntesi. Sí. I parlàvem d'infografies. Avui, d'entrada, haurem de demanar una mica de disculpes per als que ens escoltin per ràdio, perquè parlarem de moltes imatges i ensenyarem moltes imatges.
Ja ho has dit, no? Una imatge del...
val més que mil paraules. O sigui, parlarem poc i ensenyarem moltes coses. Però primer de tot, definim què és una infografia. Una infografia és una combinació d'imatges, moltes, i text, poc, que comuniquen una informació d'una forma molt ràpida i, el que dèiem abans, senzilla, clara, fàcil. És a dir, tu quan veus una infografia, si està ben feta, te n'has de donar compte en seguida què vol dir allò, què intenten comunicar-te. Si has de mirar-te-la 3 o 4 vegades, dius, això no ho entenc, malament, aquella infografia és massa complicada, no han encertat les imatges que t'ajuden a explicar-te les coses, o estan posant massa informació per explicar-te 4 coses. És a dir, no, te n'han de donar molt poca d'informació, la més rellevant. Per això, penseu que quan voleu fer una infografia, el més important és saber què voleu dir. És a dir, a part dels programes que explicarem, a part de les idees, el més important és què voleu dir. Heu de tenir molt clar, heu de saber les dades que teniu, perquè si voleu explicar una cosa, l'heu de recolzar amb una sèrie de dades, heu de tenir una informació per explicar.
Moltes vegades, de fet, la infografia va molt relacionada amb dades, no?
Clar. És a dir, a part de quan et busquen per l'Oeste, aquí necessites explicar una sèrie de dades, i és molt important que sapigueu com ho voleu explicar, però és important també, sobretot, que les dades siguin bones. És a dir, abans de fer tota una gran infografia que us costarà hores, perquè us costarà hores, aneu al tanto, que les dades siguin bones, no sigui que després us la tirin per la cara perquè allò no serveix perquè les dades no són bones. Bé, escolta'm, ja ho he dit, però una infografia ha de ser senzilla, molt senzilla, ha de ser completa, és a dir, hem de donar tota la informació, no pot ser que la gent es quedi amb informació penjada i dir, ei, això... I aquesta altra cosa com funcionaria? Ha d'estar ben dissenyada, això ja és la vostra feina, i ha de ser fidel, és a dir, la informació ha de ser el que us deia abans, ha de ser bona aquella informació. Després hi ha diferents tipus d'infografies. Hi ha la que tothom hem vist moltes vegades, que són gràfiques. Infografies gràfiques, pastissos, ratlles, etcètera. Una altra infografia molt, molt, molt popular són els mapes. Sí. Allò que et van posant informació amb un mapa, potser un mapa de Catalunya per comarques, o un mapa de tot el món per països, o un mapa de tot el món per llengües que es parlen. És a dir, un mapa és una eina molt bona per donar informació infogràfica. Un altre són diagrames, allò que et van dibuixant un esquema, i un altre són taules d'informació.
O cronologies, moltes vegades,
també. O cronologies, sí. Per fer infografies jo us donaré una sèrie d'exemples, però us poso 2 TEDs. Sabeu que el TED són aquelles conferències?
Pensava que deies tests.
No, 2 TEDs són aquelles conferències famoses mundialment. Hi ha a VilaWeb, ja hem fet molts...
Anem penjant cap de setmana, sobretot.
Doncs us poso 2 TEDs. Però sobretot, el segon, el del Hans Rosling, crec que és un dels TEDs més vistos a la història de tots els TEDs del món que es fan i es desfan.
Que ja és dir, eh?
Que ja és dir. És un dels primers. És suec. És una persona que només d'escoltar-lo, com transmet la informació, t'enganxa. És a dir, tu estàs allà i dius, no pots deixar-lo d'escoltar.
És una, infografia amb cames, potser, no?
Sí, clar, perquè la infografia pot ser... que sigui una infografia que tu l'estàs posant a VilaWeb, per exemple. Llavors, tu no pots transmetre la força amb la que l'has fet, però si tu estàs davant d'un auditori, la transmet. I aquest tio transmet una força brutal.
I què explica en aquest TED?
Explica dades estadístiques amb un programa d'infografia fantàstic que no només és bo, sinó que és de domini públic i el podeu utilitzar sempre que vulgueu. O sigui, us serveix per veure com ho ha fet i us serveix per veure com funciona el seu programa, si després vosaltres voleu utilitzar-lo. Però us poso diversos exemples. A part de les 2 conferències aquestes de TED, us poso diversos exemples. Hi ha un exemple, que és això el que us volia ensenyar, és a dir, com, d'una forma molt senzilla, podeu representar una informació complexa. I aquesta informació és de per què es moren els americans de 45 a 55 anys durant els últims 30 anys, una cosa així. I aquí es veu molt clarament, vosaltres no veieu les etiquetes aquestes que hi ha aquí sota, però aquí es veu molt clarament que es ha augmentat molt, molt l'índex de suïcidis.
Mm-hmm. Això general, no només als Estats Units.
Bueno, i aquest és una franja d'edat que dius, aquí la gent hauria de viure i ser feliç. No. Bueno, doncs, ha baixat el del càncer, per exemple, mm-hmm. Han baixat també els accidents de circulació i ha augmentat l'índex de suïcidis. Bé, és una manera molt fàcil de comunicar. Després us dono uns altres consells, perquè quan feu una infografia necessiteu escriure algun text. Mm-hmm. Els textos que escriviu han de ser pocs, però han d'estar ben escrits. I heu de tenir unes normes de quins tipus de lletra feu servir. Quina millor manera d'explicar-ho, si no una infografia de tipus de lletra, que és aquesta, que us estic intentant ensenyar aquí, a veure si la poso ben recta i que es veu. És a dir, no val qualsevol tipus de lletra en una infografia.
Els 10 manaments,
Els 10 manaments. Va, a l'últim diu, no feu servir Comic Sans, però això ja ho sabeu, no cal que us ho digui aquesta infografia. Però, per exemple, us diu, no feu servir més de dos tipus de lletra. Dos, un serif i un sans serif. Un serif és aquell que la lletra té una mica de final, és a dir, que és una lletra més rodona, i el sans serif és el que és més lletra de pal. La més típica de lletra de pal és l'helvètica, sí. I la més típica de lletra amb rodoneta és la Times. Uh-huh. Bé, doncs, combineu una de cada, perquè s'acostuma a dir que els titulars més cridaners han de ser de pal, uh-huh. I el text que ha de llegir una persona que potser ha de fer un paràgraf, doncs ha de ser en lletra de rodona, uh-huh. Que és més agradable a la vista aquesta combinació. Però no feu servir 24 de tipus de lletra, amb un de cada ja n'hi ha prou. No els barregeu.
No barregeu tant.
No. I sobretot recordeu-vos del Comic Sans, és a dir, això és un... Bé, llavors us explico 5 coses que no deveu fer amb una infografia, que no deveu fer. Després venen els exemples del que deveu fer. Però els que no deveu fer és posar gràfics que estiguin fora del context del que esteu explicant. I si esteu explicant, tornem a l'Oest, esteu explicant una història de l'Oest, no hi poseu un metge vestit com un cirurgià, per exemple, perquè allò no hi toca pito.
No lliga.
No poseu molt de text. Allò que abans estàvem dient del cartell de l'Oest. No cal text. Wanted. És l'únic que necessitaves. I al final uns números que eren els dòlars que et pagaven. És a dir,
Ja queda clar el missatge i no cal explicar-lo més.
El missatge està claríssim. És a dir, li podeu posar tot el rotllo que vulgueu, però la gent no se'l llegirà i enredareu el que voleu arribar a explicar. Mm-hmm. Una altra cosa que no heu de fer és oblidar d'on heu tret la informació, poseu-la i sigueu conscients de que aquella informació és bona. No ens equivoquem, perquè després us donaré un lloc d'on treure-la, aquesta informació.
En general, de fet, Joan, cada infografia sota sempre hi ha la font, amb lletra molt petita, però sempre
hi ha... Ha d'haver-hi la font, perquè, a més, no només per fer, entre cometes, honor de la font, sinó perquè la font, si és bona, us dona un prestigi a vosaltres. Uh-huh. I esteu dient, escolta, això que us estic explicant, no m'ho he inventat, ve d'un lloc que em dona
credibilitat.
Et dona aquesta credibilitat. Bé, el que abans us deia també, és a dir, abans de fer una infografia, agafeu paper i llapis. És a dir, feu un esquema del que voleu fer, amb paper i llapis. No us refieu només de l'ordinador. Paper i llapis, feu un petit esquema de com us funcionaran les coses. I no copieu. Aquesta gent diu, no copieu una infografia. No copieu, però aneu a mirar infografies i agafeu idees, que
inspireu,
no és el mateix que copiar.
Inspireu-vos-hi.
Bé, la paraula és inspirar-vos, això. Jo anava a dir, agafeu idees. Inspirar-vos és molt millor que no copiar. Uh-huh. O sigui, us podeu inspirar. I per inspirar-vos, us dono diversos exemples. Però primer de tot, el que deia de les dades. Si necessiteu dades estadístiques, aneu a l'IDESCAT. L'IDESCAT té un... Jo, per fer els exemples que us explicaré, m'he anat a l'IDESCAT i he agafat, per exemple, les dades de l'IPC dels últims 24 mesos a Catalunya i a Espanya. Però després hi ha una altra cosa que es diu el Google Public Data, que tenim, us poso el link aquí, que és un lloc on Google diu, no sé si és veritat, no m'he entretingut a mirar-ho, on diu que té totes les dades públiques del món, totes les dades de domini públic del món. I que tu pots anar allà i buscar totes les dades que se t'acudeixin. Enllaçat a organismes públics, és a dir, no se'ls inventen, a governs. Per exemple, al Google també trobareu dades de les dades de l'IDESCAT. En lloc d'anar directament, podeu anar a través
sí, és com un recopilatori de totes les dades obertes que hi ha.
De dades. Les dades de la ONU, per exemple, les dades de tots els governs, les trobareu en aquest recopilatori de dades de Google. Bé, escolta'm, llavors anem pels exemples, perquè n'hi ha diversos, perquè la gent té la mania de fer recopilatoris de les millors infografies. Llavors us deixo diversos, perquè hi ha qui diu que són les 15. Aquests són els de HubSpot. Mireu-les, són 15, que són molt entretingudes. Hi ha uns altres que són les 18 millors infografies. I per aquests de 18, que són els de Fasco Design, m'ha interessat una cosa, que ara us l'ensenyaré, perquè vosaltres, o sigui, ens pensem que sempre la infografia ha de ser una cosa de moltes coloraines. I la infografia pot ser blanc i negre. Mireu, per exemple, aquesta. Dic que és una infografia de blanc i negre. Què és aquesta infografia? És dedicada als meus amics del València, de l'equip de futbol del València. És una infografia del logotip de Batman. Com ha anat evolucionant amb els anys. Clar, és una infografia en blanc i negre. És a dir, Batman només ha estat en blanc i negre.
Sí, sí. No cal colorets per aquí al mig.
Sí, no, per explicar coses hi ha vegades que els colorets estan molt bé, però hi ha vegades que sense coloraines queden fantàstiques.
Impacten més, sí.
Impacten més. I després hi ha un altre, que són els de Creative Block, que us donen les millors 83 infografies.
83, ni 82, ni...
Noi, els van sortir 83 i no diuen de quin any. O sigui, deuen ser les millors de tot el món i de tota la vida mundial.
Des del Wanted fins...
Sí, des de que es van començar a fer infografies. Hi ha infografies molt impactants, molt impactants. Una que també us... La primera, aquella que us he citat de l'expectativa de vida o per què es moren els americans d'aquella edat, per exemple, són de Bloomberg. Bloomberg és una revista molt coneguda per les infografies. Té un equip d'infografies que no us agafi un... A veure, allò, quan veieu allò, que no s'agafi un síndrome. És a dir, allò, els hi deu haver costat hores i hores, homes i homes, treballant per fer aquella infografia, perquè és llarguíssima. Si aneu fent clic, veureu que podeu veure de moltes maneres com es moren els americans, o per què es moren els americans. Però allò els hi pot haver costat setmanes i setmanes de temps.
Sí, sí.
No us penseu que us sortirà la primera així, ni us penseu que perquè no us surti així sou un desastre. No, tampoc que no us agafi... que no us agafi un complexe. Bé, i després al final, i deixant pel final, quins programes us poden ajudar per fer infografies?
Clar. Dir, perquè, bueno, una cosa és veure infografies, l'altra dir,
anem a fer-les. Bé, i llavors que els tres primers, n'hi he posat quatre, els tres primers són programes web, que, com ja us podeu imaginar, són programes web del sistema freemium, és a dir, primer us donen una coseta gratuïta, i si us agrada, us venen tot el programa, allò que fa ja meravelles. I l'últim, el quart, és un programa que et baixes en el teu ordinador. El quart és una mica especial, es diu StatPlanet, és perquè està especialitzat en mapes. És per PC només, eh? És un programa per fer infografies en mapes, però te l'has de baixar, no és versió web. En versió web t'he posat un que es diu Infogram, que... La seva propaganda és dir, escolleixes una plantilla, visualitzes les dades que tens i ja ho tens fet, ja ho pots compartir a la web. És a dir, la veritat és que per fer aquest... Bé, a veure, és una infografia molt senzilla, eh? La vaig fer en 10 minuts, buscant les dades, connectant-me a la web, registrant-me, etcètera, etcètera. En 10 minuts tenia aquesta infografia que ensenya
l'IPC.
L'IPC de Catalunya i l'IPC d'Espanya. Mm. És a dir, tampoc m'hi vaig matar massa. Però és veritat, en molt poca estona pots aconseguir unes coses. Després, si vols aprofundir, aquesta infografia la pots guardar, la pots publicar. De fet, la vaig publicar al Twitter quan estava fent les proves. I té la seva gràcia, el programa. Després em vaig començar a complicar una mica més la vida amb el següent, que es deia Easily.
Easily... Vas complicar amb Easily.
Sí, no és tan easy com el seu nom indica, però té un gran avantatge respecte a l'anterior. Te'l pots baixar en PDF sense pagar, perquè l'altre te'l podies baixar en PDF pagant. Te'l pots baixar en PDF i et pots baixar una imatge de baixa resolució. D'alta resolució també és pagant. No cal, a més, ni tan sols que us registreu. Bé, sí, us heu de registrar, però podeu fer servir el vostre usuari i password de Facebook. No us heu de donar d'alta, allò de posar 25 dades i tot això. No, poseu l'usuari de Facebook i ja esteu treballant amb
ja
això.
Ja ets a dins.
I aquí vaig fer un, després de l'IPC, us ensenyo un altre, que és les exportacions, a veure si ho ensenyo bé, les exportacions de productes industrials de Catalunya del 2014. Si eren de poc o alta tecnologia, aquests productes. Mm. Bé,
això ja fa pinta d'infografia de debò, eh?
Sí, però també no et pensis que m'hi vaig passar molta estona. Bé, en lloc de 10 minuts aquí em va costar 20. Però et donen moltes plantilles i en funció d'aquelles plantilles i en funció de les dades que tu tens, vas fent una infografia o vas fent una altra. I una altra que és per mi la més potent és una que es diu PictoShark, i aquesta ja té moltes més plantilles, però després et dona moltes més idees. El mateix gràfic aquell d'exportacions que hem fet abans, fet amb PictoShark, queda així. És a dir, bueno, aquestes rodones t'indiquen el volum de les exportacions i el tipus de les exportacions. Bé, et van donant idees i et van donant moltes plantilles que et van... És a dir, podeu anar passant d'una a l'altra, passant idees, i llavors al final el que més us agradi és el que acabeu fent servir.
Dóna aquest... més joc gràfic, no?
Bueno, dóna més joc gràfic. Aquest també fa el mateix, aquest et deixa exportar com a imatge el que tu has estat fent, i té una habilitat que no l'havia vista amb els altres, t'envia l'Evernote, que és la teva...
El bloc de notes.
El bloc de notes, que ja, a més és el que jo faig servir. Una vegada l'has acabat, te l'envia l'Evernote i t'envia un PDF que tu després pots posar allà on vulguis. I te'l sincronitza molt, molt més ràpidament. Va, el quart, ja us ho he comentat abans, el quart és el de fer mapes, però això és només si teniu una especialitat, si necessiteu aquesta especialitat. I sort i molta feina. És a dir, perquè, ja ho he dit al començament, això de fer infografies vol dir hores i hores i hores i hores. Això, jo us he enganyat quan he dit... No us he enganyat que he trigat 10 o 20 minuts, però heu vist que era una cosa molt senzilla. És a dir, si realment voleu fer infografies com les que veureu en els exemples, dediqueu-li hores.
Que... Doncs, Joan, aprofitarem el cap de setmana.
Això, teniu tot el cap de setmana per anar fent proves, però penseu que si us enredeu no en tindreu prou amb el cap de setmana.
Molt bé, doncs moltes gràcies per tot.
Gràcies.
La guerra esclata i on de ser mai no s'esguita la sang ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars, com s'inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat. Tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. L'amor massa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat.